Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Bon dia. Avui els Oficis del Llibre s'ha traslladat al Museu de Peralada, al Castell de Peralada. Un espai magnífic, i aquí a dins de tot aquest recinte enorme, amb grans jardins i bonic, dels de debò, hem anat a la biblioteca, una biblioteca interessant, amb 100.000 volums, si no m'equivoco, per parlar amb la bibliotecària, amb la persona que està al càrrec, amb qui porta una mica tot això, l'arxiu, la biblioteca, qui ha donat a conèixer què s'hi cou, què s'hi cuia fa anys, i ara ens en parlarà. En aquest programa també recordeu que després d'aquesta entrevista tindrem recomanacions de llibres, més o menys de les novetats que corren ara, i després tot allò que hem trobat en el bagul de les biblioteques, sigui les de casa o sigui les públiques, llibres interessants que aneu a trobar de nou. I dit això, iniciem l'entrevista. Avui tenim amb nosaltres la Inés Pedrosa i Gorgot, bibliotecària i arxivera, podríem dir, de la biblioteca del Castell de Peralada. Bon dia, Inés.
Hola, bon dia.
Mira, comencem pel principi. Com arribes com a bibliotecària aquí en aquest espai tan bonic? Perquè s'ha de dir bonic, un espai, totes les parets folrades de llibres i amb olor de llibre antic. Quan hi entres?
A veure, les meves vingudes a Peralada són històriques. Podríem dir que vaig començar ja quan estudiava biblioteconomia l'any 75, que, bueno, abans d'acabar la carrera, que vaig acabar el 75, perquè vaig fer un treball de curs sobre una biblioteca especialitzada, i què millor, jo sent d'aquí, de Castelló d'Empúries, que fer d'aquesta biblioteca, que era en aquells moments, i ara també, però en aquells moments en el món de la biblioteconomia era una biblioteca emblemàtica. Després, posteriorment, quan vaig estudiar Història de l'Art, vaig venir com a lectora, o sigui que tenia primer com a investigadora, després com a lectora.
Tot portava Peralada, eh?
Sí, i finalment vaig venir-hi a treballar, bueno, per una circumstància molt fortuita, que va ser que jo donava classes en un institut, i vaig portar els alumnes aquí d'excursió, perquè vaig pensar que havien de conèixer aquesta biblioteca, no? I llavors resulta que feia uns mesos que s'havia mort el bibliotecari. I clar, em van dir, escolta, i tu, per què no vens aquí? I jo vaig dir, bueno, doncs m'ho plantejaré, no? I mira, i així ja fa 34, 35 anys.
Allò, no?, de les causalitats i no les casualitats, una mica tot, està molt bé. Escolta'm una cosa, què fa un bibliògraf? Què fa una bibliotecària? I en el cas d'una biblioteca privada, oberta al públic, però privada, quina tasca hi realitzes? Com és el teu dia a dia?
Aquí, com a moltes biblioteques, és molt variat. Probablement el públic, o a vegades així, la gent en general, poden pensar, inclús m'ho han dit, no t'hi avorreixes, esclar. La persona que fa aquesta pregunta està en una altra galàxia, està en un altre món, no? Evidentment. Aquí, a més d'entrar als llibres que anem comprant o que ens fan donació, perquè també una de les tasques meves és procurar que les institucions ens facin donació de les seves publicacions, sobretot procurar tenir la bibliografia de les comarques gironines més o menys al dia, no? A més de fer aquesta tasca, després també hi ha tasques de consulta que tu has de contestar. Ara, avui en dia, que hi ha les noves tecnologies, molta gent ens fa la consulta per internet, mitjançant el correu electrònic, tenim pàgina web, I de manera que també intervé ara la reproducció mitjançant la digitalització. No cal que una persona vingui aquí per fer la consulta. Nosaltres...
El document que estiguin aquí els hi podeu facilitar directament online, no?
Exacte.
Els hi podeu enviar.
Ara mateix hi ha un professor de Cagliari que m'ha fet una comanda, altres d'Estats Units, de diferents llocs, si saben que tenim el document. Algunes vegades ja ho saben, perquè hi ha uns repertoris publicats, o, altres vegades em fan la consulta i jo també els hi he de fer aquesta consulta. A veure, si la persona està a 1.000 quilòmetres, li faig i ja està, no? Aquestes són unes quantes de les qüestions. A part d'això, ja cada any prepara una exposició anual, que això ja vol dir una feina important, perquè has de fer una selecció de fons, dels fons que tu consideres que són més importants per aquell tema. Cada any triem un tema que sigui atractiu, perquè aquí hem de pensar una altra cosa, que aquí s'hi uneix. Nosaltres, o sigui, aquí hi ha biblioteca i arxiu, són dues parts diferenciades de les quals me n'ocupo.
Explica'm, quina diferència hi ha entre la biblioteca i l'arxiu, perquè la gent ho entengui. De fet, en els oficis de llibre el que procurem és que tothom acabi entenent que darrere d'un llibre, encara que sigui un sol volum, hi ha moltes mans i molts caps pensants i que ens ve de lluny. Vull dir que la conservació és important, també és important això que dèiem d'incorporar noves tecnologies perquè estigui a l'abast de tothom. Quina diferència hi ha entre l'arxiu i la biblioteca?
Molt bé, mira, t'ho explico, a veure. La biblioteca és l'espai on hi tenim generalment els llibres impresos. Ja, tu mateixa ja has dit, tenim cap a 100.000, no es troben tots en la sala principal perquè per qüestions d'espai els hem de col·locar amb alguna altra de les estances d'aquí del convent, perquè estem en un convent.
Convent del Carme, oi?
El convent del Carme. I per altra part hi ha l'arxiu. L'arxiu està conformat per documents. Documents, el més antic que tenim és del segle IX.
Déu-n'hi-do, això...
És un dels més antics que es conserva a Catalunya de tracte entre particulars, perquè és una compra-venta d'un hort. O sigui, no, el document en si no és la importància que té pel fet de que és una cosa menor, sinó per la importància que és dels més antics conservats, perquè és això, entre particulars. Després per la tipologia de la lletra i en fi, totes aquestes coses. Però en l'arxiu tenim documents esparsos, sueltos, algunes separates, manuscrits, pergamins, també hi ha impresos, fotografies. Ara precisament estem molt amb l'arxiu fotogràfic intentant, sobretot aquí hi ha una part d'arxiu fotogràfic familiar, privat, particular... i altre arxiu fotogràfic que no és particular, que és més general, que és molt important, que és molt important tenir una quantitat de fotografies impressionant i llavors el que ara estic en aquesta tasca d'identificació, escaneig, que és una feinada també.
Molt bé, Déu-n'hi-do. Això pel que fa a l'arxiu. La biblioteca, imagino que és i funciona com les biblioteques que coneixem, o no? Aquí feu préstecs de llibres o no?
No exactament. Aquesta biblioteca sí que funciona, en general, força semblant, o funcionava, o com funcionaven les biblioteques de fa uns anys, perquè ara ja tot això ha canviat molt, eh? El tema de les biblioteques hi ha hagut, bueno, com a moltíssimes coses, però és una de les coses que penso que més ha canviat i també ha canviat la mentalitat de la gent d'anar a la biblioteca. Jo penso que tot ha canviat molt, no? Però aquí, és clar, aquesta és una biblioteca històrica, segons què, no podem fer com una biblioteca pública aquesta. Pensa que hi ha llibres que en algun cas és l'únic exemplar d'aquella edició que es conserva, hi ha llibres del segle XVI, hi ha incunables, hi ha 195 incunables, hi ha llibres del segle XVI, hi ha llibres del segle XVII. Aquests llibres, el que podem fer és si l'investigador ve aquí i vol fer fotografies digitals sense flash, li deixem fer en ell particularment, si ell no ho pot fer o no pot venir... Li encomanem el que et comentava abans de la versió digital. El que no podem fer és aquests llibres deixar-los en préstec, no, ni per un investigador molt... El que fem sí és deixar-los per alguna exposició.
Ahà. I Quina és la joia de la corona? Què diries tu?
Mira, parlava dels incunables. Per exemple, tenim la cosmografia de Ptolomeo, que és un incunable que es va imprimir el 1492. Aquest és un dels millors que tenim. Tenim un altre que és la crònica de Nuremberg, que aquest està imprès a Nuremberg, el 1493, em sembla que és, i aquests dos serien dels més importants. Més important el de la cosmografia, però el de la crònica de Nuremberg també. I per què ho són? Perquè, clar, si tenim 195, fixa't, te'n cito dos, com a més representatius, no? Doncs pel número de gravats que contenen cada un d'ells, sobretot per això. El de la cosmografia de Ptolomeu, a més, perquè s'han conservat menys, de la crònica de Nuremberg s'han conservat més exemplars, això també influeix en la valoració de l'exemplar. No? Pensa que hi ha incunables que no tenen cap gravat, són de temes religiosos. El tema religiós no està tan valorat com un tema que sigui relacionat amb la geografia, amb la cosmografia, amb la cartografia, o amb la representació de vistes de ciutats en gravats, no? I llavors aquests dos, per això, són els més importants. Tenim altres, evidentment. Hi ha llibres d'hores, també, que aquests són manuscrits, estan fets sobre vitel·la. Tenim molts manuscrits, tenim una col·lecció d'executòries de noblesa que és espectacular, que n'hi ha 800. En fi, hi ha moltes peces a destacar, no? Hi ha moltes peces, sí.
O sigui que no n'hi ha una de sola de joia de la corona, eh? N'hi ha unes quantes. I ara respecte una mica a tu, aquesta és la feina de la teva vida o la teva vida és aquesta feina?
Quina pregunta més bona. Mira, jo em sembla que totes dues coses, eh? Totes dues coses, perquè mira, jo vaig, quan te deia que estava en un institut i vaig venir aquí, llavors vaig decidir fer el canvi. Evidentment, tu saps que si tu treballes a un institut, a l'estiu tens unes vacances que aquí, evidentment, no les tinc. Però clar, vaig pensar, bueno, tenia un horari aquí, un horari reduït, vaig pensar, bueno, a la tarda tens temps per dedicar-te a la família, en fi, la família ha crescut, i ara ha crescut, vull dir que s'han fet grans, no, coses que, també, i també, evidentment, ha augmentat. Però llavors, a les tardes, què faig? Doncs és que a les tardes em dedico a investigar, i és que és una cosa que és que dius... és com una projecció, la feina se'm projecta a les hores que no estic aquí, és una projecció de la feina, per això que la pregunta que em fas...
Per tant, tot està molt entortolligat, eh? La vida i la feina i la vida, tot allà mateix, però quina feina! Amb els que ens agraden els llibres i també allò, treure el nas, investigar, som curiosos, ens agrada conèixer, saber... Quan entres aquí és... uau! Uau! Què passa a una investigadora com tu, que en la part de, hi ha una part de la teva feina que és investigar, això, quan investigues enmig de tots aquests llibres i trobes coses, explica'ns, troballes. Quan has fet tota aquesta trobada i posada sobre paper de la genealogia, per dir-ho així... de l'Alt Empordà, no? De gent de per aquí. Quan expliques, quan investigues tota la feina feta per recuperar l'església del convent, l'església del Carme. Explica'ns-ho. Fins a xalar, va.
Sí, el que passa que tot això no ho he trobat aquí, fixa't tu.
Jo no ho he trobat.
Esclar. És que, clar, això que em deies de com has fet la segona part de la pregunta, si és la feina de la meva vida o és la...
O la vida, o la teva vida és aquesta feina. O la teva vida és aquesta feina.
Doncs jo, mira, ara la segona part, la meva vida és aquesta feina, perquè fixa't tu les circumstàncies de la vida, que l'arxiu dels comtes de Peralada, perquè ja saps que aquesta biblioteca la varen constituir els comtes i quan ells van morir, varen heretar uns familiars mallorquins, però ells ja amb anterioritat tenien el seu arxiu a Palma de Mallorca. Llavors, és que jo vaig de tant en tant a Palma i llavors vaig dir, bueno, doncs jo me'n vaig a l'arxiu del Regne de Mallorca, que és on està tota la documentació d'aquí, precisament, no?
Del Roc de Baltí,
Sí, del Rocabertí, exacte. I, esclar, i em trobo que, bueno, primers dies que hi anava, que sortia tan aclaparada que les neurones no em deixaven dormir, no em deixaven dormir. I perquè pensava això, és que és inabastable, perquè són 50 metres lineals de documentació. Això no ho pots fer ni amb dos vides, és que ni que te dediquis només a això. Bé, llavors vaig pensar, centra't, i, bueno, i ves a mirar, a intentar buscar per parts. I llavors vaig començar a localitzar informació sobre el convent del Carme, sobre l'església, i d'aquí em va sortir un llibre en què van sortir tots els noms dels que havien participat. El vitraller, que era Antoni Rigal, del Palau de la Música, posteriorment va fer els vitralls del Palau de la Música, dos museicistes italians, de Sequals de Friuli... Bueno, un d'ells va ser el que va fer els mosaics de l'Òpera Garnier de París. O sigui que, bueno, uns noms a nivell nacional i internacional impressionants. Impressionants, que esclar, això mai de la vida em podia imaginar que arribés a això. Però clar, tot això ha estat així, és el que et deia, la projecció fora d'hora, i llegir-ho fora d'hora... I fer els resums, les síntesis i tot.
I proposar a la família fer vacances a Mallorca, no?
Bueno, vacances no són, perquè no ho són, perquè faig...
Per tu no!
Sí, però sí. Estaria bé fer allà una estada d'uns quants mesos, perquè hi ha molta feina per continuar, perquè és que... Pensa una cosa, que hi trobes fins i tot... Si van anar a l'exposició universal de 1860, bueno, o 70, no sé què, 8, per exemple, i varen menjar un pollet a l'exposició a París, estic parlant de l'exposició de París, allà hi trobes el resguard del que van menjar en el restaurant. O sigui, que imagina't fins a quin detall arribem. O sigui, que vol dir que hi ha una quantitat de documentació que l'has de garbellar. I, clar, has de trobar el que t'interessa, i això costa.
Déu-n'hi-do. Escolta'm una cosa, anant al dia a dia i d'allò que no se'n parla, com s'aconsegueix mantenir, i dic econòmicament, perquè això són diners, mantenir un espai com aquest, mantenir-ho tot en condicions, i quines relacions hi ha, si és que n'hi ha, allò, les relacions público-privat hi són, amb les administracions, teniu bona relació, no, cadascú va per la seva, hi ha connexions?
Sí, hi ha connexions amb l'administració, però la biblioteca és privada i es manté per si, bueno, per gràcies a la família. Això és una qüestió de voluntat. Evidentment que sí, que costa diners, però no hi ha només la biblioteca, hi ha el museu. O sigui, la biblioteca està dins, com comentàvem abans, de l'edifici que era el convent del Carme, i en aquest mateix edifici, en les seves dependències, també hi ha el museu. Llavors aquí, des de Carmen Mateu, quan va morir el seu pare, uns anys posteriors, de la mort del seu pare, va decidir obrir el museu al públic. Aquesta va ser, ella el que ha fet ha sigut donar una gran projecció de paral·lada cap enfora, ja no només amb això, amb els festivals internacionals de música també. I en les visites al museu, la gent, havíem arribat a tenir de l'ordre de 40.000 visites l'any. Ara exactament va baixar, degut a la crisi que hi va haver aquells anys de crisi, va baixar una miqueta el nombre de visites, però això ja és també un ingrés que...
Bueno, que ajuda.
Que també ajuda, sí. Però ja et dic, també és qüestió de voluntat. De totes maneres, també he de dir que aquí, o sigui, a la biblioteca i a l'arxiu, sempre hi ha hagut una persona al seu càrrec, sempre. Sempre, ja des del segle XIX, quan els comtes d'on Antoni i d'on Tomàs varen iniciar-la, ja hi varen posar una persona i posteriorment va anar... Sempre hi ha hagut algú, hi havia hagut un arxiver i hi havia hagut també, en un període de Miquel Mateu, un arxiver que no estava pròpiament aquí físicament, però que feia les tasques d'investigació, perquè ell també era professor d'institut, que era el senyor Golobardes, i sempre hi ha hagut persones al càrrec. O sigui que ja és una qüestió de continuïtat i de voluntat, evidentment, eh?
Estem parlant de voluntats particulars, eh?
Particulars.
Esperem que segueixin i que això, que l'amor per l'art, per la cultura i per mantenir-ho obert a tothom, no s'acabi, és a dir, que es mantingui així. La meva última pregunta, i aquesta no té a veure amb aquesta biblioteca, quins són els llibres de vida, els que t'han acompanyat a tu, els que et van obrir les portes al món del llegir i al món de l'escriure? O el que tens a sobre la tauleta de nit, és a dir, els teus, eh? Ara no parlem de la biblioteca, parlem de la Inés Pedrosa, per tancar aquest diàleg.
Bueno, n'hi va haver alguns. De totes maneres, jo més que llibres, bueno, jo ara et citaria un que és, per exemple, un que és del Xavier Benguerel, El Testament, aquest em va impactar força. Però no van ser els llibres els que em van portar No, és la curiositat. O sigui, jo diria, és aquesta la paraula. O sigui, la curiositat intel·lectual. Jo no tinc curiositat per saber si els veïns han fet què han fet, ni res. No, en canvi, no sé, tinc curiositat per saber en aquest gravat, ja sé que això se surt molt de lo normal, però bueno, en aquest gravat hi ha un àguila amb un noi que el porta al seu... Doncs, què significa això? Quin significat té aquesta iconografia? A mi, el que mai sempre ha tret... O bé, per exemple, mirar-me els vitralls d'aquí de l'Església del Carme abans i dir, i qui els ha deu haver fet? I qui els ha fet, no? Això, aquestes coses que m'han portat a la lectura, a endinsar-me en els documents i a anar a aprofundir i intentar treure de l'anonimat a gent i intentar casar i relacionar, no? És això.
Definitivament, vida i feina són allà mateix i són tot un. Moltíssimes gràcies pel teu temps, aquesta estoneta que ens has permès d'estar envoltades de molts llibres. És una llàstima que no ho vegueu, però val molt la pena. Veniu a Peralada. Gràcies.
I esteu tots convidats, ja ho sabeu.
Els Oficis del Llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
I avui anem de novel·la negra. L'abril del 2001, benvinguts a l'infern. En Teo, el protagonista d'aquesta novel·la, condemnat per haver pallissat salvatjament el seu germà, surt de la presó. En un intent de retrobar-lo per tancar les velles ferides, ha de fugir de la policia, per la qual cosa ha d'abandonar la ciutat i decideix marxar a la idíl·lica campanya francesa, on finalment s'allotja de manera clandestina a la casa d'una parella jubilada encantadora. En plena naturalesa i amb una vida tranquil·la, el protagonista es dedica a fer excursions. Un dia, però, tot canvia quan és capturat per dos vells bojos en ple bosc, en un lloc perdut i mut on no hi passa mai ningú. La novel·la es diu El soterrani. L'autora, Sandrine Collet. Ho ha traduït la Maria Llopis per Editorial Al Revés. Si voleu passar una tarda allò amb una mica de crims i coses salvatges, aquest és el llibre, El soterrani. I seguim amb un assaig polític. A vegades també fan terror. Aquest assaig ens el proposa l'editorial Saldonar. Està escrita per Patrick Farbiàs i Noël Mamère. En Patrick Farbiàs és militant ecologista i ha dirigit durant 10 anys les relacions internacionals dels Verds. És fundador del moviment per les ràdios lliures i de l'associació Les Pieds dans les Paf i creador de la Setmana Anticolonial i Antiracista de París. Ha publicat altres llibres. En Noël Mamère és polític i periodista. Ha estat diputat a l'Assemblea Nacional durant 20 anys. El 2002 es va presentar com a candidat a la presidència de la República Francesa pel Partit dels Verds. I ha publicat més de 20 llibres i col·labora regularment amb articles d'opinió a Mediapart. I bé, com es diu aquest assaig polític? Doncs, contra Valls. I la tesi que sostenen és l'aventura espanyola de Valls és una conseqüència del seu fracàs francès. I dic aventura espanyola i no catalana per dues raons. Perquè el propòsit de Valls és utilitzar la plataforma de Barcelona per fer-se un lloc a tota Espanya de la mà de Ciutadans. I perquè el seu projecte és en clau espanyola, fer la feina que, segons ell, per deixadesa, les elites catalanes no han estat capaces d'afrontar. És a dir, alliberar-les dels independentistes i dels comuns. Això ho diu en Josep Ramoneda, que n'és el prologuista. si voleu endinsar-vos-hi, contra Valls, d'editorial Saldonar.
Els oficis del llibre. La biblioteca llegeix.
Ei, ja hem arribat allò, a cercar llibres, a buscar els llibres del racó de la biblioteca, de casa dels pares, o la que teniu més a prop, la municipal que tingueu, més a la vora, la de l'escola. Pregunteu per llibres que tenen en el fons. Jo us en porto un que va ser editat el 2010, és a dir, que no fa gaire. És un llibre per asseure's i ajudar-nos a pensar. Es diu Llibertat i generositat, textos morals, de l'editorial Proteus. És filosofia. Aquesta edició ha anat a càrrec de Salvi Torró i és un llibre de Descartes. Segur que a tots ens sona. Descartes, ens deu sonar, eh? Descartes. Descartes era llicenciat en dret, però es va dedicar a viatjar, a investigar en temes de física i, sobretot, es va dedicar a reflexionar. En Salvi Torró, que ens en fa un pròleg molt llarg i ens dona les claus per després entendre tots els textos que ens venen al darrere i el perquè de la tria, ens diu en un moment de la introducció que la moral no sigui una disciplina com les altres i orgànicament lligada a elles en la totalitat d'un sistema, ens sembla ser una de les més profundes evidències del cartesianisme i no una llacuna en la filosofia de Descartes. En tot cas, aquesta situació farà entendre al lector per què un llibre com aquest, que pretén editar la moral cartesiana, sols pot presentar-se en la forma d'un recull dels textos on Descartes reflexiona sobre la moral i a través dels quals pot intentar reconstruir-se el seu sentit i el seu abast. Jo us el recomano molt. Ja sé que a vegades fa molta mandra la filosofia, però, de fet, si els textos són bons, estan ben escrits, ens hi podem passar una tarda ben entretinguda. Mireu, us en llegeixo un tros, transcric. En veu allò que deia Descartes a propòsit de la generositat. Ens diu, quines són les propietats de la generositat i com servei de remei contra tots els desordres de les passions? Els generosos estan naturalment inclinats a fer grans coses i a no emprendre res del que no se sentin capaços, i com no consideren que hi hagi res més gran que fer el bé als altres homes i menys tenir el propi interès, són sempre perfectament cortesos, afables i sol·lícits amb tothom. Són, per tant, completament amos de llurs passions, en especial dels desitjos, de la gelosia i de l'enveja. Puig res del que no puguin aconseguir creuen que mereixi la pena de ser desitjat. De l'odi vers els altres, puig valoren a tothom. De la por, puig la confiança en la seva pròpia virtut els enforteix. I també de la còlera, perquè en valorar molt poc les coses que depenen d'altri, no concedeixen als seus enemics tant de valor com per reconèixer sentir-se ofesos. Ja ho veieu. Són paraules entenedores que segur que ens poden ajudar en el dia a dia. Aneu-lo a buscar. Descartes, Llibertat i generositat, textos morals, l'edició a càrrec de Salvi Torró, de l'editorial Proteus. Això és un bon llibre en el racó de biblioteca que trobem.